L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Som a dilluns, som a 4 de març, un dia més des d'aquí. Des de la teva emissora municipal, encetem aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Domènec Ramal és qui us saluda en nom de tots i cadascun dels serveis informatius d'aquestes emissores que en formen part de l'associació. I avui dilluns, com tots els dies, obrim la nostra repassada a l'actualitat. Ho fem com sempre, avançant alguns dels temes que en els propers minuts tractarem en forma de titulars. Un temps d'informació que avui encetarem anant a Alcanar. Des d'allà coneixerem algunes de les qüestions que s'aprovaven en el ple ordinari corresponent al mes de febrer, celebrat el passat dijous. Qüestions urbanístiques, com l'aprovació de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, que ha de permetre la instal·lació d'un equipament hoteler a la zona d'Alcanar Platja, concretament a Montsià Mar. Un temps d'informació que encara en clau urbanística passarà també per l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament d'aquesta població diu que els habitatges d'ús turístic s'hauran de donar d'alta a l'Ajuntament. Diferents grups ecologistes del territori, de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona s'han unit per crear la xarxa Sud. I avui també parlarem d'infraestructures. Adif refà el traçat ferroviari a l'Aldea un cop enllestit el pas de la variant. Ràdio Delta celebra enguany el seu 30è aniversari. L'emissora municipal de Deltebre ha organitzat per a tal efemèride tot un seguit d'activitats, activitats que han començat ja amb la presentació del nou logotip. I avui parlarem també de propostes culturals. Ho farem per referir-nos a l'emotiva trobada que van mantenir els membres del Club de Lectura de Santa Bàrbara amb l'escriptora Coia Valls. Com tots els dilluns, repassarem la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Propostes que, si us interessen, tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre recorregut informatiu de la jornada l'obrim a Alcanar. El passat dijous se celebrava la sessió ordinària de ple corresponent al mes de febrer, una sessió en la que, entre d'altres qüestions, es va aprovar la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, una modificació que ha de permetre la instal·lació en un futur proper d'un equipament hoteler a la zona d'Alcanar Platja, concretament a Montsià Mar. Aquest mateix punt ja s'havia tractat en el ple anterior del mes de gener, llavors els grups de l'oposició i el seu vot negatiu van fer que aquesta qüestió no es pogués aprovar, ja que recordem, el govern d'Alcanar està en minoria, format per Esquerra Republicana. A l'oposició hi són els grups de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Partit Popular. Ara, com diem, al ple de dijous passat finalment s'aprovava aquesta qüestió i als nostres micròfons la comentava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar i membre de l'equip de govern d'Esquerra Republicana, Manel Martí.
En un principi, diguem-ne, de la meva àrea portava un tema, que és el tema de l'hotel, no? En aquest cas, les notícies són positives en el sentit de que, finalment, van aprovar per unanimitat aquesta modificació puntual que ha de permetre, en un futur no gaire llunyà, aquesta instal·lació d'aquest hotel, que suposa una inversió important, una inversió entre 10 i 12 milions d'euros, i també la creació de treball al voltant de 50. Aquest punt, aquest tema, ja va anar al pla anterior, i en aquell pla anterior va ser rebutjat. Aleshores hem tornat a portar el mateix document i hem pogut comptar, diguem-ne, amb vots favorables. En aquest cas, els grups de l'oposició han canviat el sentit del seu vot i el que van votar ara fa un mes van votar que no, ara han votat que sí, i això ha permès, també amb els vots també d'Esquerra, que finalment s'hi pugui aprovar aquest punt i que aquest procés continuï i siga tirant endavant i poden fer possible que en un futur no hi hagi com dia de 2-3 anys poder començar la construcció d'aquest hotel.
D'altra banda, i en aquesta mateixa sessió plenària cal dir també que es van aprovar un parell de mocions presentades pel grup municipal d'Esquerra Republicana. La primera d'aquestes mocions reclamant trens dignes per a les Terres de l'Ebre i encara una segona, en aquest cas per declarar Alcanar municipi lliure d'aquesta pràctica anomenada fracking. Manel Martí.
Els altres punts que portaven, que eren més en temes més polítics, eren dos mocions que va presentar el nostre grup. Una era demanant uns serveis ferroviaris dignes per a les Terres de l'Ebre, que fonamentalment considerem és que les Terres de l'Ebre no han d'estar condemnades a ser un territori perifèric amb menys serveis que altres llocs, sinó que exigim és que tinguin també trens dignes a uns preus raonables, a uns preus semblants als que paguen a la resta del país, per a poder-nos desplaçar-nos a Barcelona, a València, als diferents llocs, i també demanaven, que és una reivindicació històrica del territori, és que un dels euromeix que passen pel nostre territori i que connecten tot el Mediterrani també puguen tenir una aturada aquí a Terres de l'Ebre i que puguen també aprofitar-los per desplaçar-nos a les grans capitals del país. I finalment també aquesta moció que us dia també va ser aprovada per unanimitat de tots els grups de l'Ajuntament. I finalment també portaven també una moció antifracking. El fracking és un procediment que s'està posant ara una miqueta de moda d'explotació d'hidrocarburs. Algunes empreses han demanat ja permisos tant a la zona del Maestrat com també a la zona de la Terra Alta, i és un procediment que és molt perjudicial perquè es pot suposar una gran contaminació dels aqüífers i també aquesta modificació d'aquests aqüífers, no? Aquests aqüífers, aquest procediment el que fa és fracturar les roques a gran profunditat, a grans profunditats, i el que pot provocar és això, no? Aquesta contaminació dels aqüífers i també aquesta modificació de la seva dinàmica, no?
Cal dir que totes dues mocions, tal i com el regidor i portaveu de l'equip de govern a Alcanar explicava, van ser aprovades amb el vot favorable no només dels membres de l'equip de govern format per Esquerra Republicana, sinó també amb els vots positius de tots els grups municipals de l'oposició: Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular.
52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar per parlar dels habitatges d'ús turístic, uns habitatges que s'hauran de donar d'alta a l'Ajuntament del municipi, i és que a partir de l'entrada en vigor de la taxa als habitatges d'ús turístic instaurada pel govern de la Generalitat, concretament pel Departament de Turisme, el passat desembre del 2012, ara i a partir d'aquesta decisió cal donar d'alta aquests habitatges, en el cas de l'Ametlla de Mar, a l'Ajuntament. Per tal de fer-ho, s'haurà d'omplir una instància i fer el pagament de 50 euros. Olga Tomàs és des de la Cala Ràdio qui ens amplia aquesta informació.
L'Ametlla de Mar és un municipi on el turisme tradicionalment ha estat i és un motor econòmic. Per aquest motiu, el lloguer d'habitatges ha estat una pràctica habitual, sobretot als mesos estivals. Una pràctica que des de finals de l'any passat ha sofert alguns canvis, i és que a partir de l'entrada en vigor de la taxa als habitatges d'ús turístic instaurada pel Departament de Turisme de la Generalitat des del desembre del 2012, caldrà donar d'alta aquests habitatges a l'Ajuntament. Per tal de donar-se d'alta, s'haurà d'omplir una instància i pagar 50 euros. Un percentatge d'aquesta taxa es revertirà a l'Ajuntament, que s'invertirà en promoció turística. A més, s'aconseguirà així tenir un registre dels habitatges d'ús turístic al municipi, cosa que no existia fins ara. Escoltem Damià Lleó, el gerent de l'àrea municipal de turisme.
Aquesta nova taxa turística instaurada pel Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya ens permetrà tindre un cens actualitzat de totes aquelles cases i apartaments que es lloguen a la nostra població. Tots sabem que tenim un gran número d'aquesta activitat d'allotjament, i això ens permetrà tindre un cens actualitzat i a la vegada poder fer una bona promoció de cara al turista. Per això encoratgem a la gent que es doni d'alta al Departament Tècnic de l'Ajuntament perquè puguin incloure's dins d'aquesta promoció. A la vegada, la recaptació d'aquests diners revertirà en un tant per cent als municipis implicats, que a la vegada ho utilitzaran per a la promoció turística.
Aquests habitatges, a més, hauran de portar un registre d'ocupació, del qual s'haurà d'anar informant els Mossos d'Esquadra per tal de seguir un protocol de seguretat. D'altra banda, el turista que s'allotgi, ja sigui en un hotel o habitatge d'ús turístic, haurà de pagar una taxa turística, una taxa també instaurada des de la Generalitat i que va entrar en vigor el passat novembre. L'impost haurà de pagar-lo tothom que s'allotgi en un establiment turístic, per tant, excepte els menors de 16 anys i les persones que contractin programes de l'Inserso o altres de similars subvencionats per països de la Unió Europea. el 91% dels establiments turístics de Catalunya els correspon la franja baixa de la taxa. Així doncs, qui s'allotgi en un hotel de 5 estrelles pagarà 2,50 € al dia a tot arreu. Als hotels de 4 estrelles la tarifa canvia. Als hotels de categories inferiors i als càmpings, les cases rurals, als albergs i als apartaments turístics es pagaran 75 cèntims a Barcelona i 50 a la resta del territori.
Gràcies, Olga. De qüestions urbanístiques passem ara a parlar de temes mediambientals. Diferents grups ecologistes de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona s'han unit per crear la xarxa Sud, la xarxa ambiental dels territoris del sud de Catalunya. Una xarxa que unix, aglutina 18 entitats que preveuen de lluitar contra diversos projectes per evitar, diuen, la destrucció del territori. Per conèixer més detalls, anem cap a Amposta. Des d'Amposta Ràdio és Manel Ramon qui ens amplia aquesta informació.
Doncs així és, efectivament, Domènec, davant d'aquesta unió s'hi troba el grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, conegut com GPEC, que ha impulsat la fusió entre grups i col·laboradors de comarques com la Ribera d'Ebre, el Baix Camp o el Baix Penedès. El president de GPEC, Andreu Escolà, ha explicat que l'objectiu de la xarxa és el de treballar conjuntament per tenir més veu i més força i lluita contra l'excés de destrucció del territori que pateix la demarcació. L'escoltem.
Com a GPEC entenem la natura com a global. És a dir, nosaltres no ens limitem només a cuidar el pati de davant nostre. El que sí estem veient és un excés de pressió a nivell de destrucció de territori concentrat aquí a la província. I si ens comparem amb Girona o la part o Lleida, és horrorós el que tenim aquí. I no és que estem contra Girona o contra Lleida. Escolta, s'està generant el 80% de l'energia. Els polígons industrials estan aquí. La destrucció del territori la tenim aquí. I a més hi ha una cosa molt curiosa. Com més destruït està un territori, més es matxaca més. Perquè és com una barrera. Llavors pretenem posar en valor el nostre entorn natural. I que se'l respecti.
Doncs aquesta és l'opinió d'Andreu Escolà. Per cert, que en aquest grup s'hi han unit persones de la Terra Alta, la Ribera, el Baix Ebre, el Montsià, el Priorat, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Tot i que la constitució de la xarxa és recent, les principals línies d'actuació es centraran, atenció, en lluitar contra el complex turístic Barcelona World i també denunciant la elevada concentració de pedreres que diuen ja al Camp de Tarragona.
L'actualitat diària a l'informatiu Emuté.
I el recorregut informatiu de la jornada ens porta avui també a l'Aldea. Per fer-ho, hem de parlar d'una informació que el passat dissabte publicava l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, una informació segons la qual l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif, preveu restituir en els propers dies el traçat ferroviari habitual al seu pas pel municipi, per l'Aldea, un cop el Ministeri de Foment ha conclòs la construcció d'un pas inferior per al punt d'encreuament amb la nova variant de la Nacional 340. En els últims mesos, els trens han circulat per una via provisional entre els quilòmetres 182 i 184 del traçat ferroviari. D'aquesta manera, en aquest punt es podran tornar a aconseguir velocitats màximes de 200 km per hora davant dels poc més de 80 km als quals s'havia limitat el pas per la variant provisional, que properament serà del tot desmantellada, segons informaven fonts del mateix ministeri. Els treballs per adequar el nou traçat ferroviari es duran a terme en dos caps de setmana per reduir al màxim les afectacions. Així, des del passat divendres i fins ahir diumenge s'havia restablert la via 2 i entre el 8 i el 10 de març es faran els treballs per habilitar la via 1. Durant aquests dos caps de setmana, la circulació de trens ha quedat interrompuda en la via afectada en el tram comprès entre les estacions de l'Aldea Amposta-Tortosa a la comarca del Baix Ebre i l'estació d'Ulldecona Alcanar-La Sénia, al Montsià. Amb la construcció d'aquest pas inferior de la variant de l'Aldea respecte a la via del tren, es dona un pas important envers l'acabament definitiu de les obres d'aquest nou tram de la Nacional 340, molt reivindicat al municipi per evitar l'elevada densitat de trànsit, especialment camions, i la sinistralitat de la via al seu pas per dins el nucli urbà. Les previsions oficials són que les obres es puguen acabar del tot entre finals d'aquest 2013 i principis de 2014.
Informatiu Emuté.
Anem ara cap a Deltebre. Allà, l'emissora municipal Ràdio Delta enceta els actes de celebració dels 30 anys. Ho fa amb la presentació del nou logotip. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu, qui ens ho explica.
Ràdio Delta, emissora municipal de Deltebre, va néixer dins l'explosió comunicacional de primers dels 80. Concretament, va començar les seues emissions regulars el 9 d'agost de 1983, després d'uns mesos de proves que van servir per preparar els col·laboradors, la programació i crear una mínima infraestructura tècnica per poder començar a emetre. Des de llavors, l'emissora ha anat creixent i evolucionant al mateix temps que el municipi, Deltebre. De les primeres instal·lacions situades a la planta de dalt de l'Ajuntament, es va passar a les actuals, situades a la planta baixa de les dependències municipals i que van ser inaugurades el 23 de maig del 92. Per tal de celebrar aquests 30 anys de Ràdio Delta, s'han preparat una sèrie d'actes que s'aniran succeint al llarg d'enguany, com la presentació del nou logotip la passada setmana o les tertúlies centrades en la història de la ràdio que ja han començat. Joan Alginet és el regidor de comunicació.
L'Ajuntament del Tebre està de celebració. Fa 30 anys que es va constituir l'emissora municipal Ràdio Delta. Per a nosaltres això és un gran esdeveniment que s'ha de celebrar com cal. I sobretot també la voluntat de que durant aquest any 2013 pues una sèrie d'actes en commemoració d'aquella creació important, no? Perquè una ràdio no és tan sols un mitjà de comunicació, sinó que ha sigut durant aquests 30 anys l'altaveu de tot allò que ha passat a Deltebre. És testimoni dels avenços que han fet com a municipi. També, evidentment, és del reflex de l'evolució que hem tingut a nivell associatiu, a nivell econòmic, a nivell social, i que per tant s'ha de celebrar com toca. Per tant, durant aquest any hem planificat ja una sèrie d'actes en commemoració d'aquella fundació, d'aquella creació, i el que hem fet avui precisament és ja donar aquest tret de sortida en aquest conjunt d'actes que realitzarem, que aviat coneixereu en més detall en què consistiran, presentar la nova imatge corporativa de Ràdio Delta, el logo que hemos dissenyat a Albert Vidal, i també del cartell que utilitzarem durant aquest any per a celebrar tots aquests actes. La finalitat, evidentment, és continuar potenciant la ràdio com un instrument al servei del municipi, al servei de tots els ciutadans i ciutadanes. La imatge també de modernitzar-la, donar-li també un toc modernitzador, perquè totes les coses canvien i la ràdio ha d'avançar i ha de ser un instrument modern al servei del municipi. Per tant, aquesta nova imatge corporativa és el punt d'inici d'un conjunt d'actes que tindrà com a acte central el 9 d'agost, dient que farà exactament 30 anys que es va inaugurar la ràdio, els estudis de Ràdio Delta.
Altres actes programats en motiu del 30 aniversari són una exposició, un reconeixement a tots aquells col·laboradors que formen part de l'arxiu radiofònic, així com una reforma de les instal·lacions i un acte institucional coincidint, com deia el regidor, amb el dia de l'aniversari.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
I anem ara cap a Santa Bàrbara per parlar de qüestions de caràcter cultural, qüestions relacionades amb l'escriptura, amb la literatura. Emotiu va ser l'encontre del Club de Lectura de Santa Bàrbara amb l'escriptora Coia Valls. Una de les assistents confessava que la lectura l'havia ajudat a superar una greu malaltia. L'escriptora de Reusenca avançava que aquesta setmana es publica el seu nou llibre, Les Torres del Cel. Des de la Plana Ràdio és Josep Roig qui ens parla d'aquesta informació.
Com és habitual, tots els darrers dimarts de cada mes, el Club de Lectura de la Biblioteca de Santa Bàrbara reuneix per parlar i comentar el llibre que els seus membres han escollit per llegir durant el mes. El passat mes de febrer, el llibre escollit va ser La princesa de Jade, de l'escriptora reusenca Coia Valls, Premi Néstor Luján de novel·la històrica l'any 2010. En aquesta ocasió, la coordinadora del grup, Carmen Sandonís, va aconseguir que l'autora estés present a la trobada, el que li va donar un caire especial, ja que els membres del club van poder intercanviar les seues impressions sobre el llibre amb la seva autora. Coia Valls explicava a la nostra emissora que l'encontre va ser molt emotiu, especialment per a ella, quan va saber, de veu d'una de les assistents a la trobada, que es va desplaçar expressament des de Tortosa, que gràcies a un dels seus llibres havia pogut tornar a connectar amb la lectura després de patir una important malaltia. Escoltem Coia Valls.
Amb aquests intercanvis tots ens enriquim. Saps que van haver moments molt emotius, moments en què lectors doncs, van dir que gràcies a la literatura, i en aquest cas bueno, vaig saber que era gràcies a una de les meves novel·les, doncs havia pogut tornar a connectar amb la lectura després d'un ictus, i per mi això és algo que només per aquest motiu ja valdria la pena escriure, no?, una novel·la. Però a banda d'això, tots els intercanvis, tot el que vosaltres aporteu en relació a les vostres experiències, als personatges, a la manera en què sou afrontat a la lectura, això és molt important per qualsevol escriptor que sigui receptiu, no?, i que tingui ganes d'arribar al públic.
L'escriptora va aprofitar el seu pas per la Plana Ràdio per avançar que aquesta mateixa setmana es posarà a la venda un altre dels seus llibres, Les Torres del Cel, que parla des d'una vessant molt singular del misticisme i fins i tot de la condició telúrica de les muntanyes de Montserrat.
La nova novel·la és una novel·la molt, 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 molt especial. es dirà, bueno, es dirà perquè el dia 6 surt, el 6 de març, d'aquí no res, es diu Les Torres del Cel, surt en català i en castellà, amb edicions B. En castellà doncs, se'n va també tota Sud-amèrica i parla d'una cosa molt nostra, però des d'una vessant que no ha estat explicada fins ara, és a dir, de Montserrat, Les Torres del Cel, és la muntanya de Montserrat, però no és una novel·la, una altra novel·la de monjos, és una novel·la zenobítica, encara que parli dels 12 monjos que van fundar Montserrat, és una novel·la que posa l'accent en el moment fundacional. És una novel·la on la gran protagonista és la muntanya, en tota la seva vessant més telúrica, no?
La mateixa escriptora, però també la coordinadora del club i el mateix regidor de Cultura del nostre poble van voler destacar en aquest acte de trobada la implicació de la institució de les lletres catalanes del Departament de Cultura de la Generalitat, que a través del programa Al vostre gust permet acostar les autores i autors de literatura catalana al públic, afavorint la difusió i el coneixement de la seva obra, fent possible també presentacions com la que es va fer al nostre poble el passat dimarts.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I com tots els dilluns, dediquem els últims minuts del nostre temps d'informació a repassar la jornada futbolística dels equips de les nostres comarques. Avui, amb molt bones notícies, sobretot per part dels equips del territori que militen a les categories més altes. Començant per la tercera divisió, victòria per la mínima, però victòria al cap i a la fi de la Rapitenca, que al camp de la Devesa s'imposava per 1-0 la Gramenet, 3 punts més per als de la Ràpita, que se col·loquen setens a la classificació amb 38 punts. Una classificació en la que l'Olot continua com a líder destacat amb 59. També a la primera catalana hem de comentar la victòria dels dos equips del nostre territori. El líder, l'Ascó, s'imposava a domicili 0-1 en el seu desplaçament al camp del Tàrrega. També victòria de l'Amposta, jugant com a local, tercer triomf de la temporada a casa. Davant els Sants, els Ampostins s'imposaven per 3-0 i són ara ja sisens a la classificació amb 36 punts. Una setmana més l'Ascó és líder destacat amb 51, seguit a 4 punts del Sant Feliuenc, que en suma 47. Pel que fa a la segona catalana, repassem els resultats d'aquesta 22a jornada de competició en el grup 6è. Els resultats, el Catllà 2, Sant Pere i Sant Pau 0, la Cava 2, Vilaseca 1, Salou 3, Cunit 1, Roda de Barà 2, Cambrils 1, Remolins Vítem 0, Gandesa 1, Catalònia 3, Jesús i Maria 2, Roquetenc 1, Calafell 1, Alcanar 4, Tortosa 1 i Campclar 0, L'Ampolla 1. És líder, la Cava amb 48 punts, seguit de l'Alcanar amb 46, Jesús i Maria tercer en té 45. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, també 22a jornada de campionat i en este grup els resultats van ser Ulldecona 2, Horta 0, Perelló 3, L'Ametlla 0, Sant Jaume 0, Deltebre 0, Olímpic Mora d'Ebre 7, Vilalba 0, Tivenys 1, Pinell 2, Santa Bàrbara 4, Camarles 1, Atlas de Tortosa 2, La Sénia 1, Mora la Nova 1, Aldeana 1 i Flix 8, Campredó 1. És líder a la classificació el Perelló amb 48 punts, seguit de l'Olímpic Mora d'Ebre amb 46. I a la quarta catalana, grup 20è, un partit aplaçat, l'Arnes Roquetenc B. Els que sí que es van poder jugar d'aquesta 22a jornada van ser el Godall 2, Alcanà B 2, Batea 3, Montells 2, La Galera 1, Remolins Vitem B 4, Corbera 3, Bot 3, Xarta 4, Deltebre B 0, Tivissa 3, Ginestà 0, Benissanet 4, Catalònia B 0. A la classificació, el Corbera és líder amb 54 punts, seguit d'Alcanà B i Batea, tots dos en tenen 51. Per últim, acabarem avui també parlant de trial i en este cas referint-nos a la primera prova del Campionat d'Espanya de trial a l'aire lliure que aquest cap de setmana es disputava a Eivissa. Una prova que finalment va acabar guanyant el campió dels dos últims anys a l'estatal, el pilot de Piera Toni Bou, mentre que Adam Raga, que va batallar i va lluitar però que finalment només va poder ser segon a la classificació, segon al podi. Un podi que completava el també tarragoní Albert Cabell, aquest any ocupant la tercera de les posicions. Després d'aquesta primera prova del campionat estatal, del campionat d'Espanya de trial a l'aire lliure, la següent convocatòria la trobem per al dia 7 d'abril, una prova que es disputarà a La Rioja, concretament a la població d'Arnedillo.
Festa de l'esport a l'Aldea. Divendres 15 de març del 2013, a les 10 de la nit, al Pavelló Poliesportiu. Organitza Regidoria d'Esports, excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Consell Esportiu del Baix Ebre, La Caixa, Catalunya Caixa i Banc Santander, amb el suport d'Antim Aldaia. Festa de l'Esport, Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Els vents de llevant volen tornar a guanyar protagonisme, però aquest cop d'una forma aquesta situació de llevant que ens abraçarà més generalment, és a dir, més a tot Catalunya, englobarà totes les comarques del país la situació de precipitacions a diferència de la llevantada de la setmana passada. Núvols que van a més, quatre gotes que ja van caient en alguns punts del sud del país i aquesta tarda vespre més núvols i precipitacions de moment dèbils, però de cara a la nit matinada seran més abundants aquestes precipitacions i es generalitzaran de matinada i demà al matí. Seran dèbils al Pla de Lleida, moderades a la resta de Catalunya, però punts de la costa i prelitoral català, cara sud del Pirineu i Prepirineu, local abundoses superant els 50 litres per metre quadrat, fins i tot el comarca gironines localment els 100 litres per metre quadrat, cota de neu pujant dels 1.600 cap als 1.800 metres, esporàdicament 1.900 o 2.000 metres de mala nit i dimecres. A destacar que les precipitacions més generals, com dèiem, cauran de cara a la matinada i demà al matí, demà a la tarda disminuiran transitoriament per tornar a augmentar demà a la nit i dimecres quedar concentrades cap al nord-est de Catalunya. No hi haurà glaçades en zones agrícoles i sí, situació marítima força remenada fruit del vent de llevant que bufarà amb moderada forta intensitat en alguns punts del territori.
La previsió del temps i aquest anunci novament d'un episodi de pluges que ens podria acompanyar en les properes hores en el conjunt del territori ha fet que ens apropem ja al punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns 4 de març, com cada dia, ha tingut el control i edició qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda, demà hi tornem. Fins llavors, passeu bé.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.